vete a merendar.
Está la noche diciendo, vete a merendar. Vete a merendar.
Els que avui han berenat amb un somriure són els seguidors del Paris Saint-Germain, però també, vés a saber, sí, també somriuen. Hem vist a Pedrerol eufòric els seguidors del Real Madrid, perquè ja veuen a Mbappé a les files del seu equip la temporada vinent. La derrota del Real Madrid, però, ahir a la Champions, al Parc dels Prínceps, contra el Paris Saint-Germain, ha posat sota el focus a diversos protagonistes. A banda de Mbappé, l'altra cara de la moneda va ser Leo Messi, que va certificar un partit molt discret, fallant un penal i amb una actitud, podríem dir que passiva, fins i tot a l'hora de celebrar el gol de la victòria del seu equip. Com ho veuen tot això des de França? Com es pot explicar aquest discret rendiment, no d'ahir, sinó de tota la temporada de Messi al PSG? Doncs Marc Serra, tot seguit, ens porta les claus.
Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Pedrerol, ja estava, el debat era Messi acabado? Era la pregunta, que feia el Pedrerol aquest migdia, La carrera de Messi
acabada. I eufòric explicant, fixa't el que tindrem d'aquí 5 mesos.
És curiós, perquè era el jugador que segurament els eliminarà de la Champions, però escolta, com que el tindrem d'aquí un temps, doncs cap problema. Avui portades repartides entre la cara i la creu, com deies, del partit d'ahir, la cara Mbappé i la creu Leo Messi, que continua buscant el seu encaix a l'equip francès. La premsa especialitzada tampoc acaba de tenir un diagnòstic clar, sobretot a Espanya. A França l'estan cascant a base de bé, ara ho explicarem. I els matisos van que des de que la carrera de Messi està acabada fins a opcions de retorn, que vull explicar al Mundo Deportivo. Avui el Mundo Deportivo explicava que...
No.
Què hauria de girar perquè tornés Messi.
No cal. Els seguidors no cal que tornin.
I també, bueno, no ho sé, especulant quin serà el seu futur. Ara mateix explicarem quins problemes té a Messi a França. Però abans, com diria el Basté, fem lectura de la premsa en diagonal amb el corresponsal de RACO París, que, a més, ahir va ser el camp.
Ah,
sí, què dius ara? Eusebi Bala. Eusebi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola, Eusebi.
Com va anar això? Com es viu aquest un partit d'alta intensitat de Champions? No sé on estaves exactament, tu, del camp.
Estava a la tribuna de premsa, Bé, el camp estava de gom a gom, amb un gran ambient, tot i que, bé, jo crec que no criden massa, no? Només el sector aquest ultra, els ultras de la curva Hotel, que equival al gol nord, aquests sí que durant tot el partit van estar cantant i fent soroll, però la resta, bastant discret. Jo crec que hi havia tanta por, no?, feia tant respecte al Madrid i realment hi ha tantes ganes de guanyar la Champions, perquè sense Champions no, el projecte no té sentit.
Això es diu aquí? És a dir, encara que guanyi la Lliga, que la guanyarà per una gran diferència, si no Champions, no s'estarà content a París
aquest any. Exacte, l'objectiu dels amos del club, que és Qatar, que és l'emirat de Qatar, per molts motius, no només esportius, sinó geopolítics, ells volen tenir aquesta copa, no?, que els consolidaria com un club dels grans, i que un títol que no han guanyat mai, i per això hi ha aquesta obsessió que, clar, és un joc perillós perquè no és tan fàcil, no?, guanyar la Champions i per molta inversió que facin. Aleshores, doncs bé, ahir van respirar al final, però evidentment s'ha de jugar el partit de tornada i no està gens clar.
I l'ambient que hi ha, perquè aquí ja saps si hi ha aquests debats que el Barça podria haver guanyat un munt de partits i podria ser líder, però si el joc no agrada, també hi ha queixes. En el cas del PSG, encara que la Lliga vagi destacat...
Que perdoneu, estic mirant... Disculpeu, Eusebi, bona tarda. Però estava mirant els títols internacionals del Paris Saint-Germain i clar, és que és un... És desolador.
Sí, sí.
Només tenen una recopa d'Europa.
Sí.
9 lligues, 14 copes de França, una copa de la Lliga i 10 trofeus de campions, que va ser un...
Bueno, és l'eterna aspirant, no?, la Champions.
I ara mateix, el Paris Saint-Germain, amb tota la calarada que s'ha gastat, a dia d'avui només té una recopa d'Europa.
Bueno, jo anava a preguntar si també estan tan preocupats pel joc. És a dir, si volen guanyar i jugant bé, a més.
Exacte. Jo vaig parlar abans del partit amb aquest col·lectiu ultras que es reuneixen en una cafeteria davant de l'estadi, perquè el partit d'abans del d'ahir, que va jugar contra el Rennes, va haver protestes, van treure pancartes dient que el club tenia... No hi havia prou disciplina al club, que hi havia uns mercenaris massa ben pagats, demanant que se'n vagi el director esportiu, el Leonardo. És a dir, malgrat que va líder destacat a la Lliga, aquests aficionats que són els més entusiastes i els més fanàtics, doncs no en tenen prou, no? Volen títols, però que es jugui bé, que els jugadors corrin, que suïn la samarreta, i això ho troben a faltar. Sí. És a dir, hi ha un descontent. Ahir això no es va notar perquè s'hi jugaven molt i no va haver protestes ni res, però hi ha aquest caliu que no és massa favorable.
Ja, i Eusebi, escolta'm, ahir em vaig sorprendre, abans de parlar de Messi,
sí.
Ahir em va sorprendre que quan sortien els jugadors van començar a encendre bengales al camp tots aquests seguidors que comentaves. Això està permès a França?
No, això no està permès, però és una tradició i...
Fan el que volen.
Hi ha una mica de tolerància, a vegades ho multen o hi ha sancions, però sí que és veritat, també al final del partit, després del gol aquest de darrer minut, també va haver una mica, no exageradament, però sí algunes bengales.
Bueno, ara parlem amb una persona que ens explicarà o teoritzarà sobre el que li està passant a Messi a París, però deixem preguntar-te tu com el vas veure, perquè de vegades amb Messi passa una cosa una mica injusta, els que l'hem vist jugar aquí, o quan jugava aquí. Bueno, tu el veies per la tele, de vegades semblava que no feia res, però quan el veies al camp,
caminava.
La perspectiva canviava una miqueta. No sé com el vas veure, tu. I què diu la gent aquí?
Jo sóc un periodista, aquests que diem, generalista. No sóc un especialista d'esport ni de futbol, però amb aquesta professió m'he hagut de dedicar una mica a tot. Jo no ho vaig veure tan malament. Efectivament, com heu dit, va ser un joc discret, no va brillar. Ara, el judici que fa la premsa és terrible.
Què diuen?
Molt sever, no? Doncs mira, per exemple, Le Parisien, que és el gran diari de París, diu que no només va fallar el penal, sinó que ho va fallar tot, no? Ho va fallar tot. L'equip diu que se n'ha fet de Messi, l'argentí ha fet una prestació indigna d'ell, és a dir, la nota que li posa, no? L'equip li posa un 3 sobre 10, és a dir, un suspens.
3 sobre 10?
Un 3 sobre 10, i Le Parisien li posa un 3,5, sí. Mentre que Mbappé treu un 8,5 per un diari i 8 per un altre. Home, tot és subjectiu, però vull dir que aquest és el to, no? Aquest és el to dels comentaris després d'aquest partit.
Fes-nos 4 titulars d'estadístiques de Messi per veure què és el que està fent.
Doncs sí, Messi, des que està aquí a París, ha jugat 21 partits, 14 partits de Lliga i 6 de Champions. Bé, en total, en els 6 partits de Champions ha marcat 5 gols, que està prou bé. En els 14 partits de Lliga ha marcat 2 gols, és a dir, bastant poca cosa, no? Per el que estàvem acostumats a veure a Barcelona. Després ha tingut una lesió i també ha passat el Covid. És a dir, no ha sigut fàcil ni en l'aspecte esportiu ni a l'adaptació en aquesta ciutat.
Avui el acostumats a 30 gols per temporada al Barça, a la Lliga en porta 2.
Sí, i a la Champions el rendiment molt alt, a la Lliga també s'ha de tenir en compte que ha tingut aquest Covid i aquest problema de lesió. Us anava a dir que avui el diari El País explica amb pèls i senyals com està vivint Messi la seva estada al PSG i què va suposar per ell marxar del Barça. Ho fa un dels grans messiòlegs del País, que és el periodista Juan Irigoyen. Juan, bona tarda.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Gracias.
Buenas tardes, Juan.
Comienzo por el final, ¿eh? ¿Tú cómo lo vas a ver ahí?
Tengo una sensación parecida a la que veía con Messi en la selección argentina cuando las cosas no le salían bien. Que si lo analizas en términos absolutos, no juega mal, pero cuando lo analizas en términos relativos respecto de sí mismo, juega mal. El problema de Messi es que juega contra lo que fue. Y eso es muy difícil. Y entiendo que en París haya cierta decepción.
M'ha agradat aquesta frase. Gran frase per remarcar.
Juega contra lo que fue. Juan, anem a repassar el que has explicat avui al País, que és molt interessant. Has titulat el teu reportatge El purgatori de Messi a París. Podríem dir que en terminologia cristiana, quan tu estàs al purgatori, pots anar cap amunt o pots anar cap avall. Cap a on apunta ara mateix?
Y esperemos que apunte de cara al cielo, porque hay un mundial este año y tiene que llegar bien. O sea, la verdad que hay que intentar. Yo lo analizo en términos selección argentina. Así que espero que vaya para adelante, que siga el Mundial motivado.
Fas una dissecció de tot el que li ha passat a Messi per entendre la situació actual que estem comentant. Comencem pel principi. Tu li poses, que és molt interessant, un terme mèdic a la marxa de Messi del Barça cap al PSG. Ho descrius com un trencament de l'equilibri emocional. Què vols dir amb això?
A veure, Messi és un chico que sufrió mucho el cambio de cuando su familia se tuvo que mudar de Rosario a Barcelona. Él se quedó solo con su padre y la familia se terminó separando y él eso lo sufrió. Y volvió como un retroceso hacia la infancia, porque nada más que ahora con su propia familia. Y es un chico que se aferró mucho a las rutinas. Él iba a buscar a sus hijos, él tenía como todo muy, muy establecido. De hecho, en el club del Barça lo definen como un tipo muy corporativista, él, que siempre hacía todo en el club, se quedaba en el club. Y cuando se tuvo que ir, como que se le rompió toda esa base sólida en la que él fundamentaba su familia y su fútbol, se le quebró. Se le quebró absolutamente. A ir a un lugar desconocido, en una ciudad, no es como Barcelona, es una ciudad, París es una gran urbe, es agresiva. Y él de vivir en Castelldefels, de llevar al colegio a los chicos 5 minutos, de ir a la ciudad deportiva del Barça otros 20 minutos, a pasarte 2 horas arriba del coche, claro, y volver y estar encerrado en un hotel 2 meses con 3 chicos en esa edad intensa, se le volvió muy duro. A todo eso, cuando se te cambia tu ecosistema, siempre hablamos del ecosistema de Messi en el juego y por qué en el Barça funcionaba y en la selección argentina no. Y si prestás un poco de atención ayer en el partido, Messi no es, o sea, obviamente es la primera opción, pero no es como en el Barça, que la opción obligatoria, no obligatoria entre comillas, quiero decir, ¿eh? O sea, cada jugador es una estrella en sí misma. Entonces, claro, hay que, como decía Di Stéfano, cuando juega un partido esto de estrellas contra estrellas, hay un solo balón, repártanselo, ¿no? Claro, o sea, en el Barça siempre Messi era el pilar de todas las acciones.
Expliques una conversa, ara anem cap a París, però expliques una conversa que va tenir Messi amb el Kun Agüero abans de marxar, i dius que la pitjor sensació que va tenir Messi era que no entenia per què no seguia el Barça.
Sí. Es que yo creo que él no lo sabe. No sé si el padre o la porta o quién tiene la respuesta a eso, pero él seguro que no la tiene. O en ese momento no la tenía. Quizás ahora con el paso del tiempo sí la tiene, pero en ese momento no la tenía. Creo que no la sigue teniendo.
Clar, això forma part d'aquest trencament emocional que dèiem, no? Per canviar d'etapes, d'entendre què t'ha passat en l'etapa anterior. Doncs si no ho té clar, imagina't. Bueno, Messi arriba a un vestuari que dius que és com l'ONU. Estem parlant de 13 nacionalitats diferents, 13. I aquí expliques que hi ha una contradicció que és molt interessant. Uns consideren que xerra molt, però en canvi la majoria diu que està callat en un racó.
Sí, hay una parte de los que lo conocían de otros vestuarios que le sorprendió que hay un Messi, que es cierto que en el proceso del tiempo ese cambio de Messi se hace muy evidente, mucho más evidente en la selección argentina cuando él pierde a sus históricos compañeros, hablo de Mascherano, de Lucas Biglia. Ese cambio generacional él lo erigió en el líder de esa generación. Entonces eso le permitió a él sentirse mucho más suelto. No necesitaba el ventríloco, entre comillas, de Mascherano que dirigiese en público lo que Messi pensaba en privado. Entonces ahí él, con un grupo de chicos, se sintió fuerte. Y acá vuelve como al principio, vuelve un vestuario que él desconoce, y claro, entonces con los que más o menos tiene cierta confianza aparece el Messi más simpaticón, si se quiere, o más dado, pero con los que no conoce aparece el Messi tímido. Entonces un jugador, o jugadores franceses, o que no lo conocían, que esperaban que entre un tótem ahí, que avasalle con todos, se encontraron con un chico que es tímido. I te sorprende.
És que tu dius, arribes a dir que el silenci provoca que de vegades no el sàpiguen interpretar. És a dir, que entra gent al vestuari del PSG i no saben si està trist, està alegre o què li està passant pel cap.
Sí, los silencios suelen ser... Los silencios cuando estás con gente desconocida pueden ser incómodos. En cualquier caso, no sé, pienso en un viaje en un coche. Si estás con tu pareja o con un amigo y estás callado, estás en una situación de confianza. Estás con un desconocido y están callados, se genera como cierta incomodidad, ¿no? Te ves obligado a charlar de cualquier cosa. Y eso puede ser cuando no sabes a tu interlocutor y lo ves que está callado, te puede generar cierta inseguridad.
Y eso
entonces, quizás si para Neymar está callado, lo entiende. O Suárez, si van en viaje callado, dice: bueno, este está de mal humor, que está callado, no pasa nada. Pero claro, si viaja con el que es nosotros y lo ve que está callado, no sé qué hacer.
Això, i afegeixes un altre tema, que és l'entrenador, també molt qüestionat, ara en parlarem, que és Mauricio Pochettino. Expliques que li van dir a Messi que anés molt en compte amb ell. Per què?
Bueno, hay gente que no se fía de Pochettino dentro del vestuario.
¿Por qué? ¿Por qué?
Y porque es un técnico que es difícil manejar esos egos, ¿eh? Y por ahí en la gestión de... O sea, a ver, Pochettino rindió mucho en un club como el Tottenham, en donde había toda una generación de jugadores a explotar, ¿no? Hablo de Leali, de Harry Kane. Claro, acá es un vestuario donde son todas estrellas mundiales, entonces es mucho más difícil gestionar eso. Y claro...
No, però ja és difícil gestionar Messi. Imagina't gestionar Messi, Mbappé, Neymar, Berratti, en fi, tot aquesta ola que acaba de, sí, exacte, sí, sí. Que acaba
siendo
de comandar.
Un entrenador, viste, en esta quizás es injusta separación entre entrenadores gestores y entrenadores intervencionistas. O sea, para que nos sentamos entre un entrenador Pep Guardiola o Klopp y un entrenador más Ancelotti o Valverde, ¿no? Siendo Pochettino entre los intervencionistas. Entonces, claro, entre los intervencionistas, gestionar es difícil.
Clar, clar, clar.
Però jo estava estirant una miqueta la llengua del Juan, perquè tu sí. Dius exactament què li van dir de Pochettino.
Que tenga cuidado, que era mentiroso.
Ui, que era un mentider. Què és un mentider?
Bueno, pel pas de l'Espanyol, tampoc tenia massa bona premsa per alguns jugadors. Vull dir que, clar, això, cada entrenador a vegades...
Però en el sentit, Juan, de per què? O sigui, que de cara és una història i d'esquena és una altra.
No sé con qué les mintió. Eso lo deben saber el juego que me lo contó. No me dijo exactamente con qué les mintió. Pero bueno, son las cosas que también el jugador es muy especial, ¿eh? Los jugadores sí. También se creen el ombligo del mundo, ¿eh? Entonces sí, ahí no es para defender a Pochettino en este caso, ¿eh?
Bueno, dius en el teu article que aunque el PSG aspira a dominar el fútbol, hay pocas ciudades con el encanto de París. El talento no entiende de dinero ni de glamour, pero sí de sentimientos. I parles d'aquest impacte d'arribar a la ciutat de la llum i dir, a mi això no m'agrada. O sigui, aquesta ciutat, com deia l'Eusebi abans, és dura en comparació amb la seva vida a Barcelona. I concretament descrius una cosa molt, molt visual, que és una rutina d'anades i vingudes, hotel, escola, entrenament, entrenament, escola, hotel. I a més, en les circumstàncies particulares de París, ¿no?
Sí, y que él aparte no podía salir del hotel, porque claro, salía en la puerta del hotel, ese hotel está como, no sé, está como 5 minutos, 10 minutos caminando del Arc de Triunfo. Claro, nos salís a pasear, tenés 200 paparazzi, no, estoy exagerando que ese es el número, pero había paparazzis, periodistas curiosos, y él estaba incómodo y se queda en la habitación del hotel, que seguramente la habitación del hotel era espectacular, sí, es un hotel de Qatar, que el club igual te paga la habitación, pero no te paga lo que consumís. En el caso de Messi no creo que tenga problema en pagar lo que consumía, pero... Claro, al final ese hotel que es se te termina convirtiendo en una cárcel de oro, porque estás triste, estás encerrado de alguna manera, con tres chicos y con tu mujer, que tampoco está todo, también es nuevo para ella. Es difícil, al final Messi todas las veces que intentó salir de Barcelona, él llega a la ciudad deportiva y pensaba, debía estar mejor acá, porque están sus amigos, estaba Pepe Costa, estaba todo lo de siempre. Claro, se encuentra con todo eso que evidentemente lo desequilibrio. Y evidentemente eso se termina traduciendo en su trabajo.
L'Eusebi, crec que ens explicarà d'una manera més gràfica que això que dèiem dels trajectes, perquè a Barcelona explicàvem la vida a Castelldefels, que anàvem a passejar, ciutat esportiva Castelldefels, però Eusebi, els desplaçaments a París de Messi, clar, com ens els hem d'imaginar?
Clar, jo crec que això també influeix. És a dir, aquest problema logístic és real, no? Si ell viu a Neuilly-sur-Seine, els fills van a l'escola americana, que està en un suburbi de l'oest, a Garges, que no és molt lluny en quilòmetres, però a l'hora punta es tarda molta estona en cotxe i és molt pesat d'arribar-hi, no? Després els entrenaments són al Camp de Lodge, que està a una altra població, Saint-Germain-en-Laye, que també és lluny, és a dir, ho tenia molt més fàcil a Barcelona, no? Vivint a un lloc molt agradable, a prop de la platja, amb sol molts més dies a l'any, no? Una casa amb piscina... per molt luxós que sigui l'hotel, aquests desplaçaments compliquen la vida, no? I no fan feliç. Jo crec, després hi ha un altre element, com parlàvem de Mèxic, jo crec que no l'hem tocat, i és que és evident, no?, que és la seva edat. És a dir, té 34 anys, vull dir, és lògic que iniciï una decadència, encara que sigui lenta i digna i confortable, però el futur del PSG no és el senyor Messi, és el senyor Mbappé si no se'n va. Llavors, clar, ens hem d'acostumar a veure que és una lenta decadència, com diu el Lluís Foix, alguns imperis com el britànic aconsegueixen estar en decadència d'una manera suau. Veurem el Messi si farà com l'imperi britànic.
Quan, ara que posàvem damunt de la taula el tema esportiu, dius que hi ha una consideració important, que hi ha la sensació que sobre el terreny de joc no se'l respecta com se'l respectava aquí. És a dir, que aquí quan algú tocava ja hi havia vigilància sobre aquella falta, i que aquí això no passa.
No, se encontró con un juego mucho más físico, más similar al sudamericano, si querés, que le pegan mucho más. En la liga a Messi, bueno, hay una estadística, creo que puse, de faltas, o sea, le cobran muchas más faltas en la liga que en la liga francesa. Y también entender el juego, que es diferente. O sea, hay un proceso también de adaptación al juego, entender cómo se juega ahí, que tenés que soltar la pelota quizás más rápido. Y eso que decía el compañero tiene razón. O sea, al final Messi está entrando en un proceso en el que, con la edad, es natural, vas perdiendo velocidad, vas ganando fuerza, pero perdiendo velocidad. Y él en eso también tiene que adaptar su juego, sobre todo mucho más en una liga física. O sea, tenés que largar la pelota antes, no tenés que hacer traslados tan largos. O sea, él no va a perder la capacidad de pegarle a la pelota, de dar un pase. Ayer lo demostró, le pone dos pases, uno a Mbappé y otro a Neymar, brillantes. Pero no hizo grandes desplaçaments.
Sí, i Juan,
les costó. Sí.
I també podria ser, faig la pregunta, que aquí molts jugadors jugaven una mica a favor de Messi i allà és, venga tu solo, ja te apanyaràs?
En el PSG o...?
En el PSG ja te apanyaràs. I en canvi amb el Barça, pues los demás jugaven un poco para Messi.
Sí, bueno, pero eso también tiene que ver con el... con la idea de lo colectivo que tiene el Barcelona en general, no en particular por Messi. Me parece que hay un entendimiento de lo colectivo y Messi como eje de lo colectivo, que me parece que en el París no pasa, y tampoco pasaba, a la selección argentina, que es similar, porque claro, cuando estaba Higuaín, cuando estaba Carlos Tevez, claro, todos se sentían estrellas dentro de sus propios equipos. Higuaín al final era el 9 del Real Madrid, Tevez era el 9 del Manchester United. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Francés, Neymar es el campeón, es el 10 de Brasil, Mbappé es campeón del mundo. Entonces, claro, entra en un ecosistema de gente que también, o sea, cada uno juega para él, de alguna manera. Y esos, claro, sienten el triunfo propio. Ayer el que siente el triunfo propio es Mbappé, no es Messi. Y, bueno, y esta gente lo necesita, eso, sentir el triunfo como propio.
Una polèmica avui que s'ha generat sobretot a les xarxes socials és que després de la celebració del gol d'Mbappé, Messi no s'inicia a abraçar-lo, no? Vull dir, cadascú va una miqueta pel seu cantó. I és curiós com acaba l'article, com a mínim amb un punt d'esperança al futur, al Juan, i aquesta barreja que explicàvem de la barreja de psicològica i esportiva, que dius que quan ell deixa aquest hotel, la seva relació amb la pilota comença a augmentar. És a dir, quan surt d'aquesta càrcel d'oro que expliques, li va una mica millor les coses, Juan.
Sí, empieza a jugar mejor, y también creo que empieza a entender mejor, sus compañeros también lo empiezan a entender un poco más, y empieza, por las estadísticas, y es algo que me han comentado también en París, que él empieza a estar más en contacto con el balón. También deja un poco detrás, o sea, el tema también que pasó el COVID hace poco, no sabemos exactamente cómo eso lo afectó físicamente, pero él es un jugador que necesita estar con la pelota. De hecho, Xavi creo que alguna vez dijo, cuando veía que Messi no tocaba mucho la pelota, lo llamaba para que se acerque para dársela. Él necesita estar en contacto con la pelota. Y eso es lo que quizás lo va a terminar convirtiendo en un jugador más esencial en el ecosistema de París. De hecho, ayer muchas veces se tiraba bastante para el medio. Lo que pasa que cuando se iba para el medio, claro, había muchas piernas y tenés que estar rápido para cuando te metes para el medio. En los extremos quizás tenés un poco más de tiempo.
Doncs si voleu saber més detalls de com li estan anant a Messi a París, us podeu llegir avui el purgatori de Messi que ha firmat el Juan Irigoyen. Juan, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, Juan.
Gràcies. Eusebi, no sé si continuaràs anant als partits, malgrat tot.
Sí, espero que sí, perquè bé, no deixa de ser un espectacle i socialment és important el PSG. Malgrat que els amos siguin de Qatar, la gent i l'aficionat ho sent com a propi.
Molt bé, doncs veurem com els hi va. Eusebi, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Hem de viure el partit de tornada, sí. Que serà el Bernabéu. Veurem sí. Què és el que...
Massa poc.
Veurem què és el que
passa. Masses
camisetes. Això és el problema del futbol és que abans només tenien una camiseta, la blaugrana i prou. Ara tenen la blaugrana, la verda, la negra, i no senten els colors perquè ja no saben de quin equip són. Després, clar, es canvien més fàcilment. Aquí comença tot. Les camisetes. Quantes camisetes ha portat amb el Barça al Messi? De quants colors? Tot l'art de Sant Martí. Al final ja no sabia on era aquell home.
Clar, quan li dius no sent els colors... Sí.
Clar, no com vols que senti els colors? Si sentia tots els colors del món, ell. Se sentia tots seus, el blau cel.
30 minuts perduts, quan t'ho podia explicar tot el senyor Güell.
Sí, perquè hem estat perdent aquí el temps.
I tant que ho he perdut aquest temps.
Anem a Andorra un moment i ara tornem.
Sí?